Gràcies, li hem acabat de presentar i moltes gràcies a la Sílvia doncs, per ens ha ofert aquest espai. I doncs, ja que tenim el regidor, doncs, Carles Ribas, doncs, moltes gràcies també a l'Ajuntament. Doncs, sí, que moltes gràcies també a l'Ajuntament doncs, com a propietari de l'espai, doncs, per poder estar aquí doncs, fer doncs, simbòlicament doncs, aquest acte doncs, aquí al CAI. Bé, a mi em toca acabar i aleshores doncs, és una mica complexa. Jo intentaré fer una cosa que m'apartaré una mica del tema, per després tornar-hi a intentar entendre una mica doncs, quins són els dispositius que parlava en Fran. Intentaré respondre alguna de les preguntes d'en Fran, amb algunes hi estic d'acord, i amb altres doncs, dubto, i en tot cas intentaré teoritzar i també doncs, no tant és dir d'on ve la pel·lícula des del punt de vista de la tradició de pel·lícules que han format o que han representat la cosa, dels camps de concentració, els camps d'extermini en aquest cas, sinó que intentaré sobretot treballar el que és la posada en escena partint d'altres coses per intentar entendre aquesta mena de gest estètic que és el que proposa doncs, Laszlo Nemes a la pel·lícula. Però per començar doncs, partiré d'unes doncs, imatges de les quals n'hem parlat avui al matí, que és el famós Traveling de Capó. Capó és una pel·lícula de Gildo Pontecorvo, feta l'any 1960, que és la primera pel·lícula, com deia Jaime Pena, del sector occidental que tracta el tema. Avui s'ha parlat de La Dernière Étape. La Dernière Étape és la primera pel·lícula que tracta el camp de concentració, és l'any 47, de Maria Jakubowska, és una pel·lícula polonesa rodada a França, aquí estaria una mica més ambigu, en la qual la víctima és presentada com una veritable Joana d'Arc, amb tot el que representa això, però haurem de trigar uns quants anys fins que hi hagi una ficció, i aquesta ficció és Capo, que la dirigeix Gildo Pontecorvo, que aquells anys és militant del Partit Comunista Italià. Aleshores, roda la famosa escena, aquesta mitja pel·lícula, en la qual la protagonista no suporta doncs, el camp, quasi un camp de concentració, i decideix doncs, suïcidar-se. I se suïcida llançant-se contra l'alambrada. Aquest és el Traveling. Anna, per què? Jo sóc de Mac. Ah, va, és que hi va. Vale, aquí dalt ja està, perquè som de Mac i ja estic en PC i ja no me'n recordo. Sobre aquesta pel·lícula, l'any 1961, doncs, la revista Cahiers de Cinéma, Jacques Rivette escriu un text, que és un text que ha passat a la història, que crearà, de la mateixa manera que abans van crear un dogma, al seu moment estètic, sobre com hem de representar, aquest dogma doncs, sortirà d'aquest text titulat De l'Adjecció. No us penseu que sigui un text doncs, de 15 folis, un article llarg, és un article que té menys d'un foli. És a dir, era la crítica petita que feia la revista a l'època perquè no els havia agradat. Si els agradava fent una crítica llarga, i aleshores si no els agradava fent una crítica petita. En aquest text, Jacques Rivette, que és dels popes de la revista en aquell moment, diu, mireu a Capó el pla en la que arriba, amb el Riba, la protagonista, es suïcida, tirant-se sobre el filat electrificat. L'home que decideix reenquadrar el cadàver en contrapicat, prenent cura d'escriure exactament la mà aixecada en un angle de l'enquadrament final, aquest home només té dret al meu més profund menyspreu. Això crea una bomba, hem de situar-ho en un context molt determinat, s'havia estat en Nit i Boira, que havia sigut reivindicat des de la revista i reivindicat pels sectors culturals francesos, i de cop i volta apareix això, que és la ficció, en contraposició al que havia sigut el documental, i hi ha aquesta idea de que aquí està passant alguna cosa i per tant aquesta pel·lícula té alguna cosa objecte. Però jo crec que va més enllà. Rivette el que està plantejant és un problema que la qüestió fonamental de perill, i això doncs, amb altres textos que he viscut a l'època, del cinema no és el contingut, sinó que és la posada en escena. I per tant aquí hem de dir el cinema és una qüestió de posada en escena, i aquí teniu una pel·lícula de contingut políticament correcte a l'època, una pel·lícula d'esquerres, una persona que està al Partit Comunista que es tracta un gran tema, i per primera vegada que es presenta això a Europa Occidental aquest tema, però ho fa sense tenir compte de la distància, o de la bona distància, o de la imatge justa que hauria Godard en el context de l'època. Fem un salt dintre d'aquest debat, i l'any 2003, Serge Daney, que seria un de les figures crítiques més importants que hi és entre els anys 70 i 80, que després escriu a Liberación, acaba fent una columna de televisió a Liberación, funda una revista que es diu Tràfic i mora en aquell moment, poc temps després, que és un dels darrers textos que escriu perquè mora víctima de la sida doncs, a començament dels anys 2000, el text és de l'any 2003. Serge Daney en aquest text, diu, el traveling era immoral per la simple raó que ens posava ell com a cineasta i a mi com a espectador allà on no hi érem, allà on jo no podia ni volia ser-hi. El traveling em deportava a la meva situació real d'espectador, convertint-me en testimoni per inscriure'm en la seva imatge per testament vella. Daney, al cap d'uns anys, intenta treure ferro sobre la qüestió i planteja, diu, intel·lectualment em sento molt més a la vora de Pontecorvo que de Kenji Mizoguchi, perquè Kenji Mizoguchi és un director japonès que és molt reivindicat a l'època com a director de que treballa la posada en escena. El propi Riquet deia, no cal saber japonès per entendre els pel·lícules de Mizoguchi, perquè el llenguatge que utilitza és el llenguatge de la posada en escena. I per tant, diu, jo me reivindico, estic molt més a la vora d'aquest senyor, que és d'esquerra i de l'altre, que era un senyor que ideologia fluctuant dintre del Japó de l'època, però per altra banda hi ha una qüestió que és fonamental. I aquesta qüestió que és fonamental és la qüestió de la consciència de la forma. I aquesta consciència de la forma, i aquí ens podríem partir d'algunes qüestions que ha plantejat abans en Fran, és una qüestió fonamental. El mateix Daney diu alguna cosa que em sembla també fonamental, diu, tota forma és un rostre que ens mira. Només aquells que han anat lluny en la reflexió sobre la violència formal acabaran consciència de com aquesta violència té un fons. És molt curiós perquè aquest text, que aquest sí que és llarg, l'inscriu en un moment que apareixia un videoclip, o un videoclip, que era el We Are the Wall, si us recordeu, i ell deia, Daney diu, la forma d'objecció de la societat moderna, diu, és aquest videoclip en el que veiem cantants famosos que estan molt ben pagats al costat de nens que estan patint fam. Diu, el muntador que ha fet el fos que passa del cantant als nens, doncs és una persona que és objecte, perquè fa un gest que no és objecte. Bé, aquí hi ha un tema, que és un tema de fons, que tindria a veure amb l'ètica de la imatge, i és evident que aquí hi ha un dogma que apareix l'any 1961 en Rivet, que es prolonga fins a Serge Daney, i que darrere el qual està Imagen Espectador, darrere el qual està el debat de l'Atman, i darrere el qual hi ha moltes coses. Aleshores, jo el que intentaré fer d'això és no tant parlar del dogma, sinó intentar treure ferro del dogma, però sí quedar-me amb aquesta qüestió de la posada en escena. És a dir, jo crec que aquí hi ha una qüestió fonamental, que és la qüestió de la posada en escena com a exercici fílmic. I aleshores cal pensar quines decisions es prenen al cinema. És a dir, el traveling de Capó és una decisió que es pren en un moment determinat per subratllar una cosa, per embellir una cosa, cal embellir, cal subratllar o no. O hem de crear una distància, quina distància. I això té a veure, i aquí doncs, he partit d'un altre text, que és Gilles Deleuze, va fer una conferència a la FEMIS, que és l'Escola de Cinema de París, i que es deia, que amb un títol molt subjectiu, que què vol dir tenir una idea en cinema. Aleshores, en el text, Deleuze comença dient, diu, la filosofia està feta per crear conceptes, el cinema no, el cinema ha de crear idees visuals. Aleshores, diu que crear una idea en cinema vol dir crear un ampli bloc d'espai i de moviment que travessa una dimensió temporal. I aleshores, com creem aquests blocs d'espai i moviment que travessa una dimensió temporal? I aquí parla, pos exemples. Hi hauria tres models segons Deleuze. Un seria cineastes que parteixen de la fragmentació. Pues, Bresson diu la idea de Bresson forta és com enllaçar fragments, un espai fragmentat, com enllaçar-lo i donar-li forma. Pues, posa Marguerite Duras, en què la idea és establir una ruptura entre el so i l'imatge. Aleshores, com establim una ruptura i com fem que les coses que van per camins diferents puguin ajuntar-se. I l'altre seria Misoguchi, que el cita, i que diu que treballa a partir de blocs formals establerts com unitats. Seria la idea d'aquests blocs entesos com a pla seqüència. Pla seqüència em porta la idea d'intentar filmar blocs d'espai i de temps a partir d'un seguiment d'un personatge. I això depèn, si cal fer pla seqüència, depèn d'un dispositiu. I aquí cal crear un dispositiu formal, i el dispositiu formal té molt a veure amb el resultat de la pel·lícula. És a dir, l'Hijo de Saúl no es pot entendre sense l'existència d'un dispositiu. Després parlaré de quin és aquest dispositiu de l'Hijo de Saúl, però per entendre aquest dispositiu, permeteu-me que faci un petit viatge a partir d'algunes idees que ens poden ajudar, i un viatge d'imatges. I aquest viatge comença amb una invenció d'un aparell que té lloc l'any 72, que es diu l'Steadicam. Cal dir que l'Hijo de Saúl no està rodada en Steadicam, com abans deien que tampoc està rodada en cine, sinó que està rodada en digital, no està rodada en digital, sinó està rodada en pel·lícula analògica. No està rodada en Steadicam, però jo crec que viu d'una tradició que comença amb l'Steadicam. Què és l'Steadicam? L'Steadicam és un sistema, cito de Wikipedia, i aleshores perquè ho enteneu, és un sistema d'estabilització per càmeres de cinema i televisió que permeten la presa de vistes al vol en travelings versàtils gràcies a un ingeniós sistema d'arnès i un braç articulat. L'operador pot així caminar i córrer, tot guardant una imatge estable i realitzar travelings lliurement així com panoràmica, sense tocar el sol, sense dependre de rails, ni de carretons, ni aquest tipus de coses. Permet, entre altres, fer llargs seguiments, pujades d'escala, passeig en terrenys accidentats, etc. És a dir, és un dispositiu que permet que tu puguis moure però que la càmera s'estabilitza. Avui a l'hora de dinar, l'Isaac i la Cuesta, que ha treballat amb Steadicam, perquè ha treballat molta gent, em deia que el problema Steadicam a casa lloga un operador express perquè el problema no és l'estabilitat, sinó que el problema és que necessites algú que tingui molta força, que sàpiga molt, perquè si no la imatge pot ballar, el quadre. I el clau és mantenir sempre que estigui en posició horitzontal. Quan és l'Steadicam? És un invent de l'any 1972, un senyor que es diu Garrett Brown, el primer cop amb una pel·lícula sobre en Woody Guthrie, que és un Bound of Glory, d'en David Carradine, i que després apareix a Marathon Man, i que el moment, un dels moments que no recordem com a Steadicam, però que sí que una escena que tothom ha vist, és si heu vist Rocky, el moment que puja les escales de Filadèlfia i es posa a saltar, doncs va ser un dels primers moments que va ser visible aquest Steadicam, que va seguir a Rocky pujant a les escales del Museu d'Art Contemporani de Filadèlfia i saltant allà, on té una estàtua, per ser gràcies a això. Si no a Filadèlfia, doncs el veureu. Doncs, però hi ha un altre moment, i que segur que tothom l'ha vist, que és el moment en què tothom comença a parlar de l'Steadicam, que és aquest. Suposo que tot l'heu vist. Que és... Bueno, no l'engrandeixo, et deixo aquí. Per anar d'allò, és el resplendor de Stanley Kubrick, en què Stanley Kubrick, com deia en Frank, és a dir, si invento alguna cosa i llueix un aparell, doncs allà té la joguina nova i la comença a lluir, doncs filmant el nen, filmant el laberint, etc. Però sí que hi havia una qüestió que m'inquieta, d'aquí que em sembla interessant per anar cap a l'Hijo de Saúl, que és la qüestió de com filmem d'esquenes, i com filmem d'esquenes i com fem aquesta mena de seguiment. I això fa que un cineasta oblidat, oblidat perquè es va morir l'any 89, fa una pel·lícula que es diu Elefant, que no és l'Elefant de Gus Van Sant, sinó que és un senyor que es diu Alan Clark. Alan Clark és un director britànic que treballa pel BBC, que fa una primera pel·lícula que es diu Made in Britain, que va sobre els punkis anglesos a l'època, però que l'any 89 fa una pel·lícula que es diu Elefant. És a dir, certament Alan Clark inventa o treballa un concepte que és el que els anglesos diuen els walking shots, que és filmar gent caminant mentre no passa res. No és que l'inventi ell, després vam veure que hi ha una tradició que ve del documental, que el documental doncs, dels anys 60 seguia, per exemple, Bob Dylan, Pennebaker, doncs, del camerino fins a l'escenari anava seguint el d'esquenes amb una càmera a l'espatlla, aquest tipus de coses d'allò, però sí que intenta buscar un element dramàtic per intentar fer una cosa que aquí té a veure, i condim en cap a l'Hijo de Saúl, que és la idea d'intentar mostrar un personatge sense que ens identifiquem i sense sapiguem què fa i durant un bloc de temps, i aquest bloc de temps continuat fa que nosaltres trontollem com a espectadors i que ens costi saber cap on vol anar l'acció. Us posaré Elefant, és una pel·lícula sobre l'ira que dura 35 minuts i que intenta mostrar unes 12 execucions de diversos que duen a terme doncs, gent de l'ira. Us posaré el plano final i que tot està fet a partir d'aquest procediment de seguir encaminant. Com es diu? En aquest cas, nosaltres us tallaré perquè et mantindré, avui ho hem tenit el pla no fins al final. Ja sé que és llarg. Bé, diferents del fill de Saúl, doncs podem veure que l'espai és molt més obert, la càmera està tan darrere del personatge, però sí que hi ha aquesta idea de seguir un personatge d'esquena que no sabem qui és, no ens podem identificar amb aquests, no els hem vist mai, i això també doncs, ens de cop i volta ens crea com una mena de distanciament, però anem seguint a veure què estan fent. En aquest cas està rodat a Steadicam, eh? Aquest és el final d'allò, és a dir, evidentment aquí no tenim cap mena de referència, no sabem qui és el butxí, qui és la víctima, què està passant, i de cop i volta anem seguint aquests personatges, hi ha una mena d'opacitat amb una imatge, no sabem cap on anem, i, però sí que això ens crea un distanciament. És a dir, la pel·lícula es diu Elefant i evidentment doncs, és el punt de partida d'un altre elefant, que és molt més conegut, que és l'Elefant de Gus Van Sant. L'Elefant de Gus Van Sant és una pel·lícula del 2003, en la qual, doncs, a partir de la matança de Columbine, en lloc d'intentar recrear la matança segons una dramatúrgia tradicional, el que fa és mostrar-nos la pel·lícula com una mena de jocs de temps paral·lels, a partir tota feta a partir d'aquesta idea del walking shots, de personatges que caminen. Personatges que caminen, que alguns dels quals seran les víctimes de la matança, o personatges que caminen, que són els mateixos assassins que entraran a l'institut i que perpetraran la matança. Aleshores, proposant una sèrie d'idees amb una certa bellesa estètica, és a dir, un dels planos més virtuosos de la pel·lícula és aquest, amb el carrer de lluna de Beethoven, i que un personatge amb una creu darrere l'esquena, i també doncs, i que l'anem seguint fins que es va pujant a l'institut, en aquest cas no. Però que aquí és com una mena de joc, de virtuosisme absolut, tant de l'Steadicam com d'aquesta idea de la posada en escena de personatges caminant. Bé. Podria repassar, hi haurà un altre exemple, però com el salto, un altre director que ha treballat això, que tindria que veure, que seria Bélatar, una pel·lícula set en tango, en la qual doncs, podia passar una escena, però no per menjar temps, seria Nena que camina amb un gat mort, després de que està entre la follia o no, però que també ens va crear aquesta distància a partir de jugar amb determinat bloc de temps, i un altre moment tret d'un documental, que en aquest cas ens pot donar alguna pista, que és un documental xinès que ha tingut una certa repercussió, que es diu Western Tracks, que és un documental sobre unes fàbriques d'acer que hi havia doncs, en una zona de la Xina que eren com el pulmó del país, on havien arribat a treballar prop d'un milió de treballadors entre les fàbriques, les colònies i tot això, i aleshores van quedar, les van tancar entre l'any 2000, i que eren com un dels monuments perquè fabricaven doncs, acer, perquè fabricaven armament, etc. Aleshores es va fer un documental sobre aquestes fàbriques, rodat amb una petita càmera, en cas no hi ha Steadicam, i rodat l'any entre l'any 1998 i el 2003. I aquí una de les coses que sorprèn del documental és que segueix molt de personatges caminant i que els mostra com si estiguessin a l'infern. Però aquí està fent un doble joc, és a dir, que és el joc de seguir personatges, però també demostrar que és la càmera que camina i camina doncs, a dintre d'aquesta boira per mostrar-nos doncs, les formes doncs, de treballar aquestes fàbriques que els queden molt poc temps de vida perquè els acabaran tancant. Bé, per què us he volgut ensenyar això i cap on volia anar a parar? Vull anar a parar per intentar treballar un altre concepte que ens pot servir per entendre una mica doncs, la posada en escena del fill de Saül, que ara doncs, sí que anem al fill de Saül i anem a la Joa. A veure, quan parlem d'aquest tipus de pel·lícules, és a dir, des de Dos elefants, per exemple, Bélatar, diversos directors, es comença a parlar de si estem parlant d'un cinema minimalista, que és aquest cinema que neix durant l'any 2000, que no passa res, integrat per grans blocs temporals, Jerry de Gus Van Sant, Elefant, i els anglosaxons utilitzen una paraula que no m'agrada gent, diuen el slow cinema, és el cinema lent, però que ha aparegut fa cosa de 3 anys un llibre a França, escrit per Antoni Fian, que utilitza una altra paraula que em sembla interessant i que això tindria que veure, que és l'idea d'un cinema subtractiu. Tony Fian diu, davant l'idea d'un cinema conceptual, en què aquests blocs en moviment funcionen com a blocs de temps que serveixen per anar mostrant aquesta mena de pas del temps en el qual no passa res, però no podem parlar d'un minimalisme en la posada en escena, sinó de la idea de que cal sostreure, de que la pel·lícula sostreu coses per posar en crisi les formes convencionals. La sostracció en el cinema comença, parteix de la idea que la sostracció és algo que és tan inherent al cinema que des del punt de vista que tu decideixes fer un enquadrament, per tant estàs sostreguent alguna cosa del que és el conjunt de la realitat. Tu escolleixes amb un quadre i a partir d'aquest enquadrament tu deixes coses a fora. I per tant, ell diu que hi haurà dos tipus de sostracció. És a dir, els cineastes sostractius que contesten el model aristotèlic contra les formes d'exposició del relat, que van contra el relat, que van contra la dramatúrgia, que privilegien la contemplació, que privilegien la lentitud, per buscar dramatúrgies indecises, més precises i acabades, que sostreuen la música, fan pel·lícules gairebé només amb el so directe, que busquen altres formes de ritme, que creen una opacitat en els personatges en els quals ens costa identificar-nos, que juguen amb una certa indeterminació, que dona molta importància en el cos, però sobretot diu el cinema sostractiu és un cinema que rehabilitza, torna a posar en el centre del debat la posada en escena. La importància que té la posada en escena com un element fonamental. És un cinema que dilata el temps i que juga en topografies de recorreguts diversos. Bé, jo crec que tot això, que seria molt complex, però que ens portaria doncs, a una sèrie de cineastes que es van posar molt de moda entre els anys 2000 fins a l'actualitat, des de Lisandro Alonso fins a l'Albert Serra, fins a altres cineastes que Antoni Fian parla en el seu llibre sobre el cinema subtractiu. La meva pregunta és, el fill de Saül participa d'això o no participa d'això? La posada en escena és subtractiva o no subtractiva? Estem parlant d'un tipus de cinema radical o no? I probablement aquí estic intentant contestar qüestions que plantejava en Fran i intentaré també contestar alguna de les qüestions tècniques del que plantejava doncs, la Marta Martín Marín Domini doncs, aquest matí, alguns dels dubtes. A veure, perquè entenem això, anem a un moment del making of del fill de Saül. Si jo compreu el DVD del fill de Saül, hi ha un making of esplèndid, que és un making of que no explica res però que ho diu tot només doncs, amb una sèrie d'imatges visuals. Per què? Perquè juga amb una doble cosa. Un és allò que es posa en escena per ser representat, és a dir, que veiem la càmera i veiem tot aquest tipus de gent, i que veiem l'enquadrament del que finalment doncs, queda a la pel·lícula. Aleshores, això és fantàstic perquè ens permet i aquí doncs, veure el que és la sustracció. I aquí crec que aquí sí que en aquest terme és la paraula exacta. De fet, aquesta idea que el cinema és un art sustractiu, Antoni Fian ho treu de Deleuze, que Deleuze, doncs, en el seu llibre Imatge Moment, comença a parlar d'aquesta idea de la sustracció, de què traguem. Per què això és important? Bé, perquè, evidentment, doncs, jo aquí poder discreparia davant d'en Fran, és a dir, jo crec que la pel·lícula té un dispositiu formal molt fort, és a dir, aquesta idea és una pel·lícula que parteix d'una forta idea visual. Probablement podria estar-hi d'acord si aquesta idea visual és una idea per crear un segell d'autor en aquest moment en l'àmbit del cinema contemporani o és una idea que el cineasta va començar a investigar uns anys abans amb el seu curt, i és una idea que el cineasta està treballant i que evidentment jo crec que sense entendre tota aquesta mena d'evolució de l'Steadicam, aquest entendre una sèrie de treballs sobre els walking shots, aquest tipus de coses, no hauria pensat. Però per altra banda, aquí hi ha diversos elements. Primer, no està rodat amb Steadicam, és a dir, està rodat amb cinema, aquesta càmera no és una càmera digital, tota la càmera té un objectiu de 40 mil·límetres, recordo l'Anna Balló, doncs, com parlava de la seva conferència de la fotografia de Carl, parlava de la importància que té els objectius a l'hora de, com a dispositiu per entendre la posada en escena, i sembla que és fonamental. És a dir, en cinema, els 50 mil·límetres, la persona que feia fotografia, seria l'equivalent a l'ull humà. El 25 mil·límetres i el 18 mil·límetres és el que permet el gran angular amb molta profunditat de camps, Orson Welles, doncs d'allò, i el teleobjectiu el que fa és aplanar la imatge. Bona part de la publicitat, etc., s'ha jugat moltes vegades amb imatge feta des del teleobjectiu. O hi ha grans cineastes del teleobjectiu, Kurosawa. Per exemple, Kurosawa filmava molt des de la distància entre l'objectiu perquè li agradava molt formar el moviment amb els fons desenfocats, doncs aquest tipus de coses. En aquest cas, on estem? Estem als 50 mil·límetres, que és la distància més propera a la visió natural, però una mica deformada. I aquesta deformació ens permet jugar amb el flux dintre del contorn. Anem a veure un petit fragment de com es posa en escena doncs, el fill de Saül. No s'hi fixa en el quadro, que és el que obriu la pel·lícula, i el que està rodat. Fixeu-se tot el que deixen fora de camp. En aquest cas, doncs, la creu, feien conyes i la creu serveix per enfocar, i és evident. Fixeu-vos, per exemple, l'utilització del decorat, que no acabes veient, i que aquí veus... Allí està rodat a Hongria, els figurants. És a dir, que veiem els figurants que estan tots disposats, aquí seria... Què és el que faria un director convencional? I aquí, doncs, estem en aquest moment. Un director convencional el que fa és cridar la joan de direcció, la joan de direcció posa en escena tots els figurants i els posa tots rectes, doncs, perquè han de formar per entrar cap al camp. Què és el que fa l'Aslonemes? Des d'aquí, al anar seguint el personatge, sostrau una sèrie de coses. Què és el que sostrau? Sostrau l'espectacularitat del cinema convencional. I es queda què? Amb una imatge. A veure, l'enquadrament és l'U33, l'U33 és el format anacrònic, per entendre'ns, és a dir, en aquests moments, doncs des de, sempre m'agrada explicar-ho, l'U33 és el format antic que feia servir a l'època del cinema mut, quan ha pres la televisió es fa amb U33, però resulta que el cinema deixés combatre amb la televisió i inventa el cinemascop i altres mètodes, i allarga l'enquadrament, és el que deia Fritz Lang. Deia que odiava el cinemascot, diu, el cinemascot només serveix per filmar serps. Aleshores, què és el que ha passat darrerament? Que el cinema ha treballat tant el cinemascot sinó el panoràmic, que les televisions s'han convertit en panoràmiques. I aleshores ara, doncs, algunes pel·lícules tornen a l'U33, que és el d'abans. Però d'alguna manera, si veieu per televisió alguna pel·lícula abans de 1950, doncs posar-la quadrada, perquè si no us tallaran. D'allò, perquè el que les emeten tal qual, però fins i tot m'he trobat en una exposició de la Caixa sobre Chaplin en què els monitors tots eren horitzontals i Chaplin, doncs, tot és U33, cosa que hem de tenir en compte. Bé, jugo amb U33 perquè U33 és l'enquadrament sostractiu per excel·lència. És el que permet seleccionar coses i allunyar. Per què fem això? Jo crec, i aquí, doncs, algunes qüestions importants. Crec que la sostracció implica l'acte de triar, d'excloure, de no deixar veure. De certa manera, si estem parlant de sortir del negre, el fill de Saúl, de certa manera, està jugant. Intento mostrar coses, però no ho intento mostrar tot. És aquesta mena d'imatge intermitja, aquesta ambigüetat, de dir, davant de la representació absoluta, que seria, doncs, mostrant tot el camp i tot allò, jo trio coses. Jo trio coses i, per tant, aquí sí que hi ha un gest cinematogràfic i per aquí, doncs, entro en contradicció una mica amb en Fran, perquè jo crec que sí, és a dir, que anem més potència molt fort aquesta idea de que el fet del cinema és el fet de triar i excloure, aquesta sostracció com algo fonamental. Que forma part la pel·lícula del cinema sostractiu, amb el sentit d'aquest slow cinema que parlava, el que parla Antoni Fian al seu llibre i de tots aquests directors, que Lisandro Alonso, Albert Serra, Gus Van Sant, Bellatar, Sukurov, la llarga llista que podríem posar d'allò. Probablement no. I aquí, doncs, per què? Perquè tocar el cinema sostractiu tradicional, un cinema al silenci, que és un cinema molt més de la fúria, del soroll, però per altra banda, és un cinema, que sí que estaria d'acord amb en Fran, en el qual, mentre l'altre, una de les coses clars és posar en crisi la dramatúrgia, aquí juga amb una dramatúrgia alegòrica, però juga, i en tot cas juga amb un altre, amb altres elements. Qüestió del punt de vista, aquí em sembla interessant, i anant cap al que deia la Marta Marín Domini, doncs, aquest matí. Qui mira la pel·lícula? A veure, això és complicat. És complicat i aquí voldria plantejar probablement la diferència que hi ha entre el que és el que parlem de punt de vista i fins i tot a l'entrevista d'Algonem, jo crec que utilitza molt malament el concepte de punt de vista, entre punt de vista en literatura i punt de vista en cinema. En literatura, doncs, tenim, doncs, el punt de vista parteix a partir de des d'on el narrador articula el relat. Pot ser un relat en primera persona, pot ser un relat omniscient, i tenim un altre element que és clau, que és el que s'anomena la focalització. La focalització és com el relat està centrat en un personatge i aleshores el que ens va explicant és allò que sap el personatge. La focalització és diferent, la focalització té a veure amb la pregunta que es fa al lector, és a dir, el narrador sap tot i, per tant, quina estratègia fa servir el narrador per anar explicant el seu relat. En el cinema això és una mica diferent, perquè si el cinema partim del que seria el relat en primera persona, implicaria que el relat en primera persona hauria de fer tota la pel·lícula utilitzant els ulls de l'espectador. És a dir, diguéssim, El disco de Sou és en primera persona perquè és enfocat amb els ulls del son de comando. Perquè és La dama del llac, que era una pel·lícula de sèrie negra dels anys 50 que tot estava rodada des del punt de vista del detectiu privat, perquè la novel·la negra a l'època explicava que Sam Spade en primera persona el que anava investigant, aleshores la càmera al punt de vista. Però quedava una pel·lícula raríssima, que això existeix, dels anys 50, que només veies el detectiu quan passava per davant d'un mirall. La resta no d'allò. I per tant, generava un problema. Aleshores, hi ha un llibre de François Jost, que us recomano, que es deia L'Aile Caméra, que intentava aplicar els treballs sobre la diferència entre focalització i punt de vista. Sí, ara tallo i acabo. Sí. Ja, amb això acabo. Doncs França Joc, que es diu L'El Camegà, que és un llibre clàssic, en el qual ell utilitza una altra qüestió, que és la diferència entre focalització i ocularització. Diria, a veure, una pel·lícula com el fill de Saul està focalitzada en un personatge que anem seguint, però la ocularització, és a dir, des d'un punt de vista, és una ocularització externa. En canvi, quan seria una ocularització interna és quan la càmera es posa al lloc dels ulls del protagonista. En aquest cas només s'hi posen dos planos, és a dir, que seria el plano del pla contra pla del nen. Però en canvi, la mirada és aquesta mena de mirada externa, que el que sí que està jugant és amb com focalitzar i està explicant el relat a partir del personatge. Res, ja acabo, un calim ja m'ha marcat, m'ha tocat la campana. Jo crec que entre sí i no, entre Fill de Sol, jo crec que sí, jo crec que és una pel·lícula en què aquest, que és un gran exercici de posada en escena, que busca aquesta justesa de la imatge, més enllà dels problemes que pugui tenir, però que sobretot jo crec que per mi el gran descobriment de la posada en escena és aquesta idea de la sustracció, és aquesta idea de davant d'un espai busquem l'altre. Per què? Perquè buscant això estàs mostrant una part d'horror però no ho mostres tot, i per tant estem dintre del que aquest matí parlàvem, d'aquest nou règim de l'edició. És a dir, jo recordo, i amb això acabo, una conferència que va fer un artista xilè que es deia Alfredo Jarr en el Centre Cultural de la Mercè fa uns anys, potser avui va anar-hi, i en la qual doncs, ell acabava d'arribar de Ruanda, que havia hagut les matances entre els russos i els tutsis. Ell és fotògraf i havia fet fotos. I aleshores ell va fer una instal·lació en el Palau de la Reina a Barcelona, que va fer la conferència per explicar-lo, i va dir, de totes les imatges que he vist, només me'n quedo amb una, uns ulls. I aleshores ell va fer com una mena d'enterrament de les imatges. Era un moment en el qual doncs, el seu argument era, estem sopant i dinant amb imatges de televisió de barbaritats, i per tant, jo com a testimoni d'això no vull mostrar horror. Això ho podem contraposar a la idea de Rossellini, que era doncs, de com filmar Roma città aperta, que vull mostrar una tortura i cal mostrar la tortura perquè cal recordar això, o les imatges que hem vist doncs, de les imatges dels anglesos que arriben als camps de concentració que mostren els cadàvers. O sigui, cal mostrar i per tant estem en un règim de crueltat. On estem avui dia? Jo crec que avui dia probablement doncs, estaríem en aquesta mena de mig camí. Que seria entre el mig camí, ja no és la qüestió mostrar o no mostrar, és a dir, és com trobar la forma justa de mostrar, sense caure en l'objecció que parlàvem abans, sense envellir, sense el d'allò, sense fer el niño de pijama de raies, en el qual sí que juga amb una forma de, amb l'emoció, i per tant el jugar amb l'emoció trenca la distància i per tant trenca la reflexió, una sèrie de qüestions que estan aquí darrere. Res més. Moltes gràcies.